Radio Capital.
Inter-in-shine.
Radio Capital.
Són les 8.
Ràdio Capital de l'Empordà, Marc Clavés.
Hola, què tal? Molt bon dia, són les 8 del matí i un minut. Comencem una nova edició del Supermatí en directe a Ràdio Capital. Volem saber ara a aquesta hora del matí la previsió meteorològica. Molt breu, Marc Vila.
Bon dia, de cel poc assolellat. Anirem de l'ambient mig assolellat del matí a la nuvolositat més compacta de la tarda i el risc de ruixats al vespre nit.
Saludem també a tot l'equip que farà possible el programa d'avui, amb en Sergi Villena. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També la Sandrine Bosonet. Què tal?
Bon dia.
Ara, Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
També saludem a l'Eugènia Güell. Bon dia, Eugènia.
Hola, bon dia.
I també tenim per aquí en Jordi Gafes. Hola, Jordi.
Bon dia.
Bon dia, bon dia a tots. Doncs escolta, amb tots ells comencem el repàs a les notícies del dia amb els titulars. Som-hi, va. Fa gairebé una setmana que va començar una recollida de signatures per Chance.org per recuperar l'emblemàtic teatre cinema Foment de la Bisbal d'Empordà, tancat des de fa 20 anys. Aquest dimarts vam entrevistar en Sebastián Ruiz, que va impulsar aquest projecte. Sandrine.
Exacte, segons Sebastián Ruiz, el Foment i la cultura de la Bisbal durant anys hauria de recuperar-se per ser un espai cultural i apropar el cinema, el teatre, la música i la literatura als bisbalencs i als baixempordanesos. Però és propietat del Bisbat de Girona, que ara per ara no vol ni llogar-lo ni cedir-lo.
Una acció que ha fet que l'Ajuntament de la Bisbal comenci a negociar amb el Bisbat el possible nou ús que se li podria donar a aquest espai, Anna.
Exacte, el consistori està en converses, encara en fase inicial, amb el Bisbat per tal d'arribar a un acord. A més, segons informa el Punt Avui, l'Ajuntament considera que el projecte seria important per potenciar el teixit associatiu i cultural de la Bisbal.
Més d'una tona de residus recollits en el Let's Clean Up de Palafrugell, Sergi.
L'activitat de neteja es va centrar en dos abocaments de deixalles de la zona del paratge de Farena, on durant anys s'hi havien anat acumulant restes. La vintena de voluntaris participants van recollir un total de 1.231 quilos de residus.
I comencen les jornades Speed Dating a Sant Antoni de Calonge, Jordi.
Aquest esdeveniment, que es du a terme al Palau Firal de Sant Antoni i dura fins divendres, consisteix en agrupar empreses i demandants de feina en un sol espai per fer que les entrevistes siguin més ràpides i efectives.
Castellaro celebra aquest cap de setmana la festivitat de Sant Isidre. Eugènia.
Destaca la mostra del 67è concurs de flors, fruits del camp i plantes ornamentals que després de l'edició virtual de l'any passat recupera el format presencial a les sales del castell de Benidormiens i en el seu entorn exterior.
I la Magic Line de Sant Joan de Déu arriba al Baix Empordà.
Aquesta mobilització i caminada solidària fa anys que es fa a Barcelona, però aquesta vegada es pot caminar des d'on es vulgui i, per tant, arribarà al Baix Empordà. El proper dia 13 de juny, tots els equips que s'apuntin caminaran amb el seu grup Bombolla per on vulguin, amb l'objectiu d'ajudar les persones que més ho necessiten.
I el Club Arqués Esclanyà torna a la competició un any després.
El passat 9 de maig es va celebrar a la població de Cerdanyola la primera tirada de la Lliga Catalana d'Aire Lliure. I ho va fer amb la participació dels arquers i arqueres del Club Arqués Esclanyà, que després de més d'un any de fer-ho per últim cop a causa de la pandèmia i de les restriccions i mesures, han pogut tornar de nou a la competició.
Supermatí.
I ara fem una previsió, la previsió meteorològica, també l'apunt de la previsió meteorològica amb en Marc Vilà. Bon dia, Marc.
A la meteorologia d'avui dijous mantenim la variabilitat que no hem abandonat cap dia de la setmana ni l'abandonarem. La nostra comarca Baix Empordanesa passarà avui del matí on possiblement la nuvolositat deixi alguna ullada de sol, a la tarda es farà més compacte i sobretot cap al vespre el temps es tornarà a preparar per algun ruixat. Aquesta dinàmica atmosfèrica es mantindrà per demà divendres igual i tornarà a ser un dia molt insegur i canviant, amb possibilitat d'algun fenomen convectiu a la tarda. Tot i que el sol de primavera quan surt escalfa, avui el termòmetre acusarà la nuvolositat i la possibilitat d'algun ruixat i no podrà pujar més dels 20 graus a la comarca. El cap de setmana l'esperem dins el context de l'estabilitat i de l'augment de la temperatura diurna.
Perfecte, Marc. Moltes gràcies. Escolteu, d'aquí una estona al Supermatí parlarem amb en Gabriel de Prado, el director del Museu Arqueològic d'Ullastret. És que aquest cap de setmana se celebra el Dia Internacional dels Museus i en volem parlar amb un dels directors dels museus. I avui també, a la part final del programa, tindrem el nostre company Ignasi Arbat, que ens portarà l'actualitat cinematogràfica aquí en el programa. Ara, però, toca posar-li una mica de música en aquest matí, avui, amb els One Republic, que tornen amb una nova cançó que es diu Run. Bona proposta musical i avui la cançó del dia. When I was a young boy living in the city, all I did was run, 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 run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, 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 you're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, 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 run. It was pay, 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 pay. Every single dime that good Lord give me, I can make it last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low, chasing that luck before I get old. Looking back, oh, we had some fun. Boy, run, 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 run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that. Blessings up to the rising sun. And run, run, run. Yeah, one day will the sky might fall. Yeah, one day I can lose it all. So I run until I hit that wall. If I learn one lesson, count your blessings up to the rising sun. And run, run, run. That I wanted, but I got what I need. Yeah, yeah, yeah. I see that light in the morning shining down on me. So take me up high, take me down low, bury it all in somebody knows. But until then, let's have some fun. Yeah, run, 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 run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that. And count my blessings up to the rising sun. And run, run, run. Yeah, one day will the sky might fall. Yeah, one day I could lose it all. So I run until I hit that wall. If I learn one lesson, count your blessings up to the rising sun. And run, run, run.
Supermatí, amb Marc Clapés.
Doncs seguim aquí al Supermatí. Aquest cap de setmana se celebra tot el país el Dia Internacional dels Museus. Al Baix Empordà, diversos museus fan jornades de portes obertes i activitats especials, i un d'ells és el Museu d'Arqueologia d'Ullastret. Avui en volem parlar aquí al Supermatí amb el seu director, en Gabriel de Prado. Bon dia, Gabriel.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, molt bé. Encantat de saludar-te. Escolta, la ciutat ibèrica d'Ullastret se suma doncs, a aquesta jornada. Quines activitats heu preparat?
Doncs mira, nosaltres efectivament ens adherim com cada any al Dia Internacional dels Museus, que com molt bé sabeu es celebra cada 18 de maig, però lògicament com que cau entre setmana, nosaltres hem organitzat pel diumenge dia 16 a les 12 una visita relacionada amb la necròpolis que està vinculada amb el conjunt ibèric i concretament el que fem és una visita a una de les tombes, però no a la mateixa necròpolis, sinó a un facsímil, a una reproducció que tenim en el propi museu, en el qual es troba una de les tombes més completes que es van trobar en aquesta necròpolis quan es va excavar als anys 80. Llavors farem una visita explicant el context d'aquesta troballa que es va fer als anys 80 i explicarem una mica en què consisteix tot l'aixovar funerari que es va trobar en aquesta tomba, amb motiu de que ara fa just 30 anys que es va excavar aquesta tomba i justament ara, aviat, en pocs mesos, es presentarà públicament una publicació molt extensa en relació en aquesta necròpolis.
Mm-hmm. Per tant, bones notícies, perquè coincideix amb un cap de setmana, que serà una mica, potser, més afluència de pública. No sé si està previst més mobilitat lliure, més visitants, amb bon temps. Com ho preveu, això, aquest cap de setmana?
Sí, creiem que sí, que això ens portarà bastants visitants, perquè bueno, la gent té ganes de sortir i a més estem fent molta promoció perquè la gent retorni als museus i retorni als nostres jaciments per recuperar una certa normalitat de visita i de gaudir dels nostres museus. De fet, la idea d'aquest Dia Internacional dels Museus, que va néixer ara ja fa molts anys, va néixer l'any 1977 i que està impulsada pel Consell Internacional dels Museus, és justament això, és que la ciutadania s'acosti i gaudeixi dels nostres museus, no? Que, en certa manera, els museus s'acostin a la societat i coneguin la seva història i coneguin tot el que els museus poden donar i poden acostar a la nostra societat. Llavors, jo crec que, bueno, que serà un dia que, en el que no només els jaciments, sinó tots els museus gaudiran de moltes activitats, presentaran moltíssimes novetats al públic i a la ciutadania, llavors bueno, jo crec que sí que serà un dia amb molts visitants, coincidint doncs, això, amb el final, no, de totes aquestes restriccions i amb aquestes ganes de la gent de tornar als museus.
Portem una època molt dolenta. Quants mesos has hagut d'estar tancat durant tot aquest temps?
A veure, amb un tancament estricte només vàrem estar tancats quan va haver-hi l'estat d'alarma just a l'inici de la pandèmia, no? Uh-huh. Sí que vam estar tancats des de justament el 14 de març fins al 2 de juny, el de l'any 2020, però després, lògicament, amb tot el tancament comarcal, el nombre de visitants va baixar en picat, pràcticament hi havia dies que no teníem visitants. Durant moltes setmanes el nombre de visitants va ser mínim. Les restriccions van fer que alguns dies pràcticament no hi hagués visitants, però en aquest sentit la voluntat de l'administració, nosaltres som un museu que pertany a l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i per tant al Departament de Cultura, era que els museus continuessin oberts, no? Amb aquesta voluntat de que encara que hi haguessin aquestes restriccions, doncs els habitants locals poguessin gaudir dels museus. Però malgrat tot, doncs, totes aquestes restriccions feien que el número de visitants potencials que poguessin visitar els museus fos molt baix per les característiques de població, no? de la comarca o dels municipis. Per tant, això ha fet molt de mal a molts equipaments museístics que hem estat penalitzats per aquestes restriccions, que per altra banda, en molts casos entenem, no? que havia de ser així. Tot i que hem reivindicat moltes vegades aquest paper essencial de la cultura i que així ha estat reconegut també pel propi govern, no? I per tothom. I ara sembla, doncs, no? amb aquesta obertura que ens estem recuperant de seguida que hi ha hagut aquesta obertura, quan es va obrir el confinament comarcal, doncs de seguida hem recuperat una mica el número de visitants i hem vist de seguida aquestes ganes de tornar a recuperar aquesta vida, de recuperar, de visitar museus, de recuperar activitats, malgrat que hem hagut de mantenir aquestes restriccions d'aforament, doncs de seguida la gent s'ha apuntat a les activitats, ha volgut recuperar les visites guiades, bueno, hem vist de seguida una voluntat de la gent de tornar a fer allò que fèiem abans, sempre amb totes les mesures de seguretat, però de tornar a fer tot allò que abans podíem fer en relació als nostres museus i als nostres centres patrimonials.
I amb això, com deia, suposo que els ingressos s'han vist ressentits amb tota aquesta situació que hem viscut, no? O el seu museu públic, això no és tan important, els diners que aportin els visitants?
És clar, a veure, des del nostre punt de vista tenim una dicotomia. És cert que els ingressos han baixat en picat, els números globals lògicament han baixat moltíssim. És important i no ho és. Per un costat, a nosaltres el més important és que els visitants arribin, que els visitants puguin conèixer el seu patrimoni. La nostra voluntat és aquesta, però lògicament els ingressos també són importants, perquè aquests ingressos es destinen totalment, es reinverteixen totalment en la conservació i en la restauració d'aquest patrimoni i en, sobretot en pràcticament tot es reinverteix en el propi museu. Per tant, si tenim menys ingressos, per la mateixa conservació, per al manteniment del propi museu, del jaciment, etc. Per tant, això afecta negativament en els propis museus, no? Per tant, sí que tots ho estem patint, no?, en aquest sentit. Però, bueno, som moderadament optimistes, creiem que a partir de l'estiu, si podem recuperar aquest turisme, sobretot pels museus que estem situats en zones turístiques, creiem que podem recuperar aquest turisme internacional, que a l'estiu, com sabeu, pels que estem sobretot a la Costa Brava, és un percentatge important dels nostres visitants, i moderadament creiem que aquest estiu doncs podrem tornar a recuperar una mica aquests percentatges de turisme que ens permetran tornar a unes xifres moderadament normals, no?
I el museu ha hagut de fer alguns canvis per adaptar-se en tota aquesta situació que estem visquent, o què?
Sí, certament. Des dels primers moments que es van obrir el passat el juny del 2020, doncs els museus ens vam haver d'adaptar amb els plans de contingència, creant uns itineraris únics dins dels museus per evitar que la gent es creuessin en els itineraris, sobretot reducció d'aforaments per evitar que hi hagi altes concentracions de persones a les sales. Lògicament, les mesures que hem d'observar en qualsevol lloc tancat, higiene de mans, evitar aglomeracions, reducció sobretot de grups, sobretot quan fem algun tipus d'activitat en espai tancat. Nosaltres, a més, en els museus hem anat en molts casos més enllà del que diu la normativa i hem reduït més enllà del que estrictament seria necessari, perquè sempre som conscients de, en molts casos treballem amb nens, fem visites i activitats molt enfocades a grups familiars i a grups bombolla, i llavors la seguretat per nosaltres és una prioritat, com per tothom, no? Però intentem ser molt estrictes en aquest sentit, i hem volgut transmetre aquesta idea de que els museus són llocs segurs, i realment no és només un eslògan, sinó que realment és una realitat que intentem que la gent ho percebeixi i que entengui que hem fet un esforç molt gran perquè la gent pugui tornar a gaudir de la seva experiència en els museus, que són llocs que vulguem que transmetre aquesta idea i que la gent realment ho pugui percebre.
Fa un moment feia referència, doncs, això a l'estiu, que esperem que tot vagi molt millor. De cara a aquests propers mesos, no sé si estan previstes algunes activitats especials, accions especials també per captar, doncs, el públic i que vingui al museu.
Doncs sí, bueno, la veritat és que estem intentant tancar una programació d'activitats des d'ara fins a l'estiu, intentant, com et deia, recuperar aquesta certa normalitat en relació, no ja l'any passat, sinó el que va estar l'estiu de l'any 2019, sempre amb totes les precaucions que et puguis imaginar, no? Tenint en compte això, no? De si aquestes activitats es poden fer a l'aire lliure, millor que a l'interior. En el nostre cas, tractant-se de la ciutat ibèrica de Ullastret, tenim l'avantatge que tenim aquesta dualitat tant de museu com de jaciment arqueològic a l'aire lliure. Per tant, podem jugar amb tot un espai obert, i això ens afavoreix, no? A l'hora d'organitzar activitats, tipus concert o presentació, no? Per exemple, aviat presentarem un llibre, una novel·la que està ambientada justament a la ciutat ibèrica. És el llibre d'Ivan Vera, Aunia, l'anhel de llibertat d'una noia ibèrica, un llibre presentat molt recentment, i una de les presentacions que es farà d'aquest llibre la farem a la ciutat ibèrica d'Ullastret ara al mes de juny. I tenim, bueno, tota una sèrie d'activitats que anem presentant puntualment a la nostra pàgina web, i una altra activitat.
Sí.
De fet, no exclusivament del nostre seu, però que és una de les grans activitats del Museu d'Arqueologia de Catalunya, en la qual participem de manera molt activa, i aquesta ja no és d'abast territorial o comarcal, és la gran exposició en la qual hem col·laborat molt activament, que es va inaugurar fa poques setmanes a Barcelona, sobre la cultura ibèrica, que es titula L'enigma iber, que es va inaugurar a la seu central de Barcelona, del Museu d'Arqueologia de Catalunya, en el qual la ciutat ibèrica d'Ullestret té un paper molt protagonista, i en la qual jo també formo part de l'equip de comissariat, que estarà present fins al 16 de gener de l'any 2022, amb més de 500 peces de més de 20 museus de l'Estat, de l'Estat espanyol i de França, en la qual volem oferir una mirada molt oberta i molt transversal de tota la cultura ibèrica, des de l'Andalusia oriental fins al sud de França. I com us deia, doncs la ciutat ibèrica d'Ullestret, com un dels jaciments més importants d'aquesta cultura, té un paper fonamental en aquesta exposició. Llavors, això, tot i que traspassa, diguéssim, l'àmbit empordanès, doncs també m'agradava comentar-ho, no?, com per convidar, no?, els nostres amics i conciutadans empordanesos a visitar aquesta exposició que va més enllà del nostre àmbit territorial, però en el qual la ciutat ibèrica d'Ullestret té un paper també molt, molt important.
Doncs content de saber totes aquestes iniciatives que tenen previstes per tornar a la normalitat o a la normalitat que hi havia abans de la pandèmia. Estem convençuts que així ho serà. Li agraïm moltíssim que hagi estat amb nosaltres avui aquí al Supermatí. Que vagi molt bé aquest cap de setmana, totes aquestes activitats que han previst i que segur que seran tot un èxit per celebrar aquest Dia Internacional dels Museus, que de fet és el dia 18, però com han dit, ho celebrem aquest cap de setmana, i li agraïm moltíssim que hagi estat avui amb nosaltres aquí en el Supermatí de Capital.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia, adéu-siau.
Bon dia.
Supermatí, amb Marc Clarés. Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Alba Doga, estilista caní, especialista en totes les tècniques de perruqueria canina, tall a tisora, stripping i tall comercial. Ens adaptem a les necessitats de cada gos. Per això, oferim un assessorament personalitzat per cada mascota, perquè cada gos és únic. Alba Doga, estilista caní. Som a Mont-ras, al carrer Carrilet número 14. Truca al 649 201 429 i pregunta per l'Alba.
Aquesta setmana, a la primera llista,
els Stay Home entren a la llista des de la posició 40 amb Days of Our Lives.
'Cause if you stay now, I won't let you go now, and we can live the days of our lives.
La nova cançó dels Oques Grasses ja forma part de la llista, es diu Bye Bye, des de la 39. I el número 1 de la setmana continua a les mans de Lil Nas X amb Montero, Call Me By Your Name.
Call me when you want, call me when you need, call me up by your name, I'll be on the way. Oh, call me by your name.
Primera llista, els dissabtes a les 6 de la tarda, amb en Marc Clapés.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà. 20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Bon dia a tots i a totes. Soc Enric Marquès, alcalde de la Bisbal d'Empordà, i us vull felicitar en el vostre 20è aniversari. Felicitats a Ràdio Capital per aquests 20 anys de ràdio. Gràcies per la feina, per la dedicació, i esperem poder compartir les notícies amb vosaltres durant molts anys més. Enhorabona.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys. Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Doncs seguim aquí al Supermatí de Ràdio Capital. En 5 minuts ens plantem a 2:15 del vespre. Comencem a repassar les activitats, les notícies més destacades de les últimes hores i que avui hem de continuar parlant del tema de l'antic cinema teatre al Foment de la Bisbal d'Empordà, tancat des de fa 20 anys i propietat de l'Església. Fa gairebé una setmana que va començar una recollida de signatures a change.org per recuperar l'espai i per fer pressió al Bisbat de Girona. Doncs bé, avui podem explicar que l'Ajuntament de la Bisbal està negociant aquest possible nou ús del teatre amb el Bisbat. Ens ho explicarà Anna Salvador.
És una informació que ha avançat al punt avui. L'Ajuntament està en converses amb el Bisbat de Girona, unes associacions que actualment es troben encara en fase inicial. Segons explica l'alcalde de la Bisbal, Enric Marquès, al punt avui, aquest és un tema que fa temps que tenen pendent a l'equip de govern, que considera que el projecte lliga amb la voluntat de l'Ajuntament de recuperar espais culturals i potenciar el teixit associatiu i cultural de la Bisbal.
I justament dimarts vam entrevistar el supermatí Sebastián Ruiz, que va impulsar el projecte Recuperem el Foment. Fem un repàs del que ens va explicar en Ruiz sobre el projecte. Sandrin, a veure.
Sí, segons Sebastián Ruiz, el Foment i la cultura de la Bisbal durant anys hauria de recuperar-se i ser un espai cultural per apropar el cinema, el teatre, la música i la literatura als bisbalencs i als baixempordanesos. Però és propietat del Bisbat de Girona, qui ara per ara no vol ni llogar-lo ni cedir-lo. Per això va impulsar aquesta recollida de signatures, l'enllaç del qual trobareu a la nostra web. Ruiz confia que amb l'ajuda de l'Ajuntament podran reunir-s'hi per tal d'arribar a un acord.
Ahir mateix vaig estar parlant amb l'alcalde del poble i està tothom molt receptiu perquè, a més, Dani, és un projecte que ha sigut molt transparent, no? Van començar fa 2 anys parlant amb molta gent del poble, amb les entitats del poble, perquè és un projecte que pretén ser transversal i horitzontal. Llavors, bueno, no, és algo que ara comença de recollida, però bueno, que és algo que estava com en el carrer d'alguna forma. El que passa que, clar, que la pandèmia ens va tallar una mica les ales i ara, bueno, doncs volem fer aquesta recollida simbòlica i esperem, això sí, esperem que tingui èxit.
I quins són els 3 aspectes capdals d'aquest projecte, Sandrin?
El primer és històric, i Ruiz recorda que fins i tot durant la dictadura s'hi projectaven pel·lícules de cinema contemporani. El segon és econòmic. El teatre està situat al carrer Ample, que és de vianants, i tornar-li a donar vida revitalitzaria la zona. Finalment, destaca l'aspecte social i cultural. Als caps de setmana no hi ha gaire espais culturals o d'esbars al municipi i ens va recordar que al Foment s'hi projectaven pel·lícules, hi havia obres de teatre i exposicions i fins i tot era un espai lúdic on s'hi podia jugar a escacs o ping-pong. Així que recuperar aquest lloc desaprofitat de la ciutat obriria una gran oportunitat no solament per als bisbalencs, sinó també per als baixempordanesos.
La veritat és que, bueno, hi ha un punt de nostàlgia, no? Jo crec que el moment on aquesta reivindicació hi hauria 3 elements bàsics. El primer pot ser l'històric, que és un teatre que durant la dictadura va tenir, bueno, estava obert i es feien moltes activitats. Durant la dictadura els cineclubs aquí al país, a Catalunya, pues tenia molt d'èxit, no? Però i a més aquí a la Bisbal es programava cinema contemporani en temps de la dictadura, que era com algo molt transgressor per l'època, no? Gràcies a aquests cineclubs.
I ens agradaria saber també, Sandrin, que quantes signatures tenen a dia d'avui?
Ara per ara han recuperat 339 en només 5 dies. Confien sumar-ne 10.000, tant de bisbalencs com de persones de la comarca, ja que, segons Ruiz, el Foment és part de la història bisbalenca, però també és patrimoni cultural del Baix Empordà.
Però és que això no és només patrimoni de la Bisbal, sinó que és patrimoni del Baix Empordà. I llavors pensem que si oferim una oferta cultural de 0 a 99 anys, pot arribar fins i tot a Palamós, fins i tot a Platja d'Aro, que algú que estigui a Sant Feliu digui ui, el dijous hi ha un concert o el dijous hi ha una xerrada molt interessant i que pugui venir cap aquí. I llavors, bueno, pensem que aquesta recollida és simbòlica de 10.000 signatures, però que no tenen que ser només persones de la Bisbal. És l'ideal, perquè al final està aquí, però volem bueno, transgredir, no, aquesta frontera simbòlica que és el terme municipal de la Bisbal. No, bueno, sí, però també que la Bisbal i Rodalies, perquè tothom pugui gaudir d'aquest espai tan emblemàtic a la Bisbal.
I al marge de la recollida de signatures, quins altres actes tenen previstos?
En tenen previstos 2 més. El primer és fer un vídeo amb les persones o entitats del poble que tinguin records del teatre-cinema quan era obert. I el segon consisteix en una exposició històrica de cartells i tota mena de records de les activitats que s'hi feien. L'objectiu, a més de recopilar aquest tresor, és donar-lo a conèixer als joves perquè coneguin millor la seva ciutat.
I també un punt molt important és que hi ha una generació que ara poder té 18 anys o menys, o 17, 18 anys, que és que no ha viscut el Foment, ni tan sols sap què és el Foment. I això sí que em semblava que no podia ser, no? Que això, bueno, pot estar tancat, però que hem de saber com ho bisbalencs, que això és part de la nostra història. I pensem que aquesta generació també és molt important, no? Que, bueno, poder no heu viscut el Foment, però i si estigués obert, què voldríeu fer allà mateix?
Mhm. Gràcies, Andrin.
Supermatí, amb Marc Clapés.
Seguim amb més notícies. Més d'una tona de residus recollits al Let's Clean Up de Palafrugell, amb la participació de 19 voluntaris. Sergi.
Tal com informa l'Ajuntament de Palafrugell, aquest dissabte 8 de maig es va celebrar al municipi la jornada del Let's Clean Up de neteja del medi natural. L'activitat de neteja es va centrar en dos abocaments de residus de la zona del paratge de Farena, on durant anys s'hi havien anat acumulant deixalles. La vintena de voluntaris participants van recollir un total de 1.231 quilos de residus, principalment envasos de plàstic i vidre, però també ferralla, pneumàtics o restes de runa i ceràmica. Els residus recollits es van dipositar a la deixalleria municipal.
I sembla que tant a Palafrugell com a tot Catalunya aquest Let's Clean Up ha tingut un important nombre de voluntaris que hi han col·laborat, oi?
Doncs sí, com ja us havíem explicat fa uns dies, el Let's Clean Up és una acció comuna a nivell europeu amb l'objectiu de conscienciar la societat sobre la quantitat de residus que s'aboquen de forma incontrolada a la natura. La seva idea és promoure canvis en els hàbits i el comportament dels ciutadans a través de l'organització d'accions de neteja voluntària i, com a dada general, durant aquest cap de setmana passat, en el global de tot Catalunya es van realitzar 481 activitats de neteja d'entorns naturals amb la participació de forma voluntària de persones de totes les edats.
Perfecte, Sergi, gràcies. Anem cap a Sant Antoni de Calonge perquè comencen les jornades de Speed Dating i ens ho explica en Jordi Gafas, oi?
Ahir al matí van començar les jornades de Speed Dating de Sant Antoni de Calonge. Aquestes jornades consisteixen en l'agrupació d'empreses que ofereixen llocs de treball i demandants d'ocupació en un sol espai. D'aquesta manera, empreses i demandants poden contactar de manera ràpida, senzilla i eficaç i es poden concertar entrevistes dinàmiques i efectives per la contractació. L'objectiu principal d'aquestes entrevistes és millorar les xifres de contractació i d'ocupació de l'any passat, que es van reduir a causa de la pandèmia.
Nosaltres, l'objectiu de l'speed dating és sempre intentar juntar oferta i demanda. Però aquest any és encara molt més important perquè a la campanya d'estiu del 2020, degut a que molts empresaris de campanya tenien l'ansietat o no tenien la certesa de que la campanya aniria molt bé, doncs d'alguna manera la contractació va ser més baixa.
Degut a les bones perspectives de contractació que hi ha per aquest any, s'ha apostat fort per aquestes jornades. En els tres dies que duren aquestes jornades, des d'ahir fins divendres, hi ha concertades 983 entrevistes i s'ofereixen aproximadament prop de 110 ofertes de treball. A causa d'això, s'ha hagut de dur a terme una feina organitzativa importantíssima per tal d'evitar aglomeracions de gent i fer que les entrevistes siguin al màxim de ràpides i dinàmiques possibles. Amb aquest propòsit s'han concertat els horaris de les entrevistes de manera que la persona entrevistada en pugui fer diverses en un sol dia, tot fent un circuit entre les diferents taules on les reunions es duen a terme i entre els torns d'espera els candidats poden esperar-se asseguts en cadires posades a la deguda distància. D'aquesta manera, ens ha explicat Arturo Prades, tècnic de promoció econòmica de l'Ajuntament de Calonge, es poden assolir els objectius fixats per l'Ajuntament i l'àrea de promoció econòmica i a la mateixa vegada es compleixen totes les mesures de seguretat Covid.
I al final el que hem tingut que fer és fer tota una planificació perquè, bueno, aquestes entrevistes es facin amb totes les mesures de seguretat i tota la cobertura que en requereix la pandèmia, no? Pues, bueno, el que hem fet és cada candidat té una hora assignada amb una empresa assignada i d'alguna manera hi ha un circuit perquè la gent no es trobi, que la gent quan està en espera hi hagin els metres de distància necessaris i bueno, tot això ho hem tingut, ens ha forçat en comptes de fer-ho en un dia, doncs ho hem de fer en tres dies.
Gràcies, Jordi. Seguim amb més notícies aquí al Supermatí de Ràdio Capital quan passen 4 minuts de 8:45 del vespre i del matí també. Castell d'Aro celebra del 15 al 17 de maig una nova edició de la Festa de Sant Isidre Llaurador, organitzada per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, proposa un conjunt d'activitats per redescobrir els atractius històrics, patrimonials i naturals de la vila. Eugènia Güell.
Destaca la mostra del 67è concurs de flors, fruits del camp i plantes ornamentals que després de l'edició virtual del 2020 recupera el format presencial a les sales del Castell de Benidormiens i en el seu entorn exterior. Es podrà visitar dissabte 15 de maig a la tarda, diumenge 16 de maig matí i tarda i també el dilluns al matí i a la tarda. Dissabte, dia 15 de maig, a 7:45 del vespre, també hi ha programat el concert Heroïnes, de Neus Mar i Neto Figueres a la Sala Polivalent, un espectacle que recull els temes del disc amb el mateix títol i que esdevé un homenatge en clau del pop, el jazz o estil llatí a diverses dones cantants: Anna Belén, Soledad Jiménez, Noa, Anna Torroja, Edith Piaf o Judith Nederman, entre d'altres.
En el transcurs del mateix lliurament de premis del concurs floral i del concurs de paradors, què més hi ha, Eugènia?
L'endemà, diumenge dia 16, la celebració de la paraula a l'església de Santa Maria a les 11 i participaran de la coral de la Vall d'Aro, la formació que també protagonitzarà una sessió a la tarda a la Sala Polivalent, i que seran dos concerts, tant al matí com a la tarda, gratuïts, amb aforament limitat i, evidentment, aplicant les mesures de seguretat. Relacionat amb la primavera i els seus elements naturals, fins al dia 30 de maig estan vigent les diverses iniciatives de Platja d'Aro entre Flors 2021, la promoció comercial que sorteja 6 vals de compra de 500 euros cadascun entre qui faci una compra de 20 euros mínim en els establiments adherits, també la campanya gastronòmica que posa en valor les faves i els pèsols de la Vall d'Aro en plats i menús de temporada, i també diversos espais públics amb elements florals on fer-se fotografies i compartir-ho amb el hashtag PDA entre flors, i el concurs de paradors amb una vintena de participants.
Gràcies, Eugènia. Bé, hem dit gràcies a Eugènia, però seguim amb l'Eugènia, perquè aquest proper 13 de juny la Magic Line de Sant Joan de Déu arriba al Baix Empordà. Es tracta d'una mobilització i caminada solidària que ja fa 7 anys que es fa a Barcelona i en la que hi participen cada any 13.000 persones, però aquest any també creix i arriba a qualsevol racó. Per tant, també aquí al Baix Empordà, no, Eugènia?
Exacte, Dani. La Magic Line és una mobilització solidària que té com a dia principal una caminada que serà el dia 13 de juny. Equips d'amics, famílies o empreses s'inscriuen i es posen un repte solidari econòmic. És a dir, aquest repte que es posin és una quantitat de diners que hauran de recaptar abans del dia de la caminada i que, sumats a tots els diners que recapten tots els equips, s'acabaran invertint a projectes socials per les persones que s'atenen a Sant Joan de Déu, que viuen en una situació vulnerable. El dia 13 de juny, que és el dia de la caminada, és una celebració per tot el que s'ha aconseguit entre la solidaritat de tots els equips.
Clar, i la novetat d'aquest any és que el recorregut és lliure, per tant tothom pot caminar per on vulgui.
Exacte, des de l'organització s'anima a fer territori i aprofitar el dia de la caminada no només per fer present la solidaritat, sinó també per apreciar i cuidar tots els entorns i els espais que ens envolten. D'aquesta manera, aquest any el Baix Empordà serà també escenari de la Magic Line, que és la mobilització solidària més important i massiva de Sant Joan de Déu. Justament per evitar aglomeracions i mantenir totes les mesures de seguretat, tothom podrà triar el recorregut i, per tant, hi haurà tants recorreguts com equips. I, a més, els equips han de ser de grups bombolla. D'altra banda, i per assegurar 100% les mesures al màxim i prevenir el contagi, l'aplicació de mòbil de la Magic Line conté un algoritme que avisarà en cas que hi hagi gent caminant per la mateixa zona el dia 13 de juny. Des de Sant Joan de Déu animen a inscriure's en aquesta caminada, perquè és ara més que mai que les persones en situació vulnerable necessiten l'ajuda de tothom.
Seguim amb més notícies. El passat 9 de maig, el Club Arquers Esclanyà va tornar a la competició després d'un any sense fer-ho a causa de la pandèmia, Anna Salvador.
Exacte, i ho van fer a Cerdanyola a la primera tirada de Lliga Catalana d'Aire Lliure. La represa de la competició per part de l'entitat esclanyenca, a més, va anar acompanyada d'una molt bona actuació individual i col·lectiva. En la divisió d'arcs olímpics recorbats, els resultats dels arquers i arqueres de l'escola de tir amb arc del Baix Empordà van ser molt bons. Per exemple, Pau Barreda va quedar primer en la categoria infantil masculí. Marpi va quedar primera en la categoria júnior femení, i altres com Chloe Carbó, Joel Ventura o Laia Fernández van quedar tercers en les seves categories corresponents.
Perfecte, moltes gràcies, Anna. Seguim amb més notícies. parlem d'un nou festival de comèdia de la Costa Brava que es diu Salat. Un nou festival que s'emmarca dins de la 59a edició del Festival de la Porta Ferrada i tindrà lloc del 9 a l'11 de juliol a Sant Feliu de Guíxols. Ja s'ha anunciat el cartell que es pot consultar a la web del festival i que compta amb estrelles del món de la comèdia com Santiago Segura, Flo i José Mota, Carles Sanz, amb el seu show en solitari, i Ignatius Ferrai, boníssim aquest home, al costat de Valeria Rossi, Pablo i Barburu. També hi haurà l'actuació de la influencer Martita de Granà amb el seu espectacle Mi Padre Flipa, i es dedicarà també a un espai també a la secció de l'Apocalipsi del Matí de Catalunya Ràdio, entre moltes altres activitats gratuïtes. I arriba a Palafrugell la 8a edició d'Estima el teu mercat. Enguany, del 17 al 30 de maig, els diferents mercats que formen la xarxa de mercats sedentaris de Girona, entre ells el mercat de Palafrugell, animaran a fer una compra responsable i sostenible, donant protagonisme als productes de proximitat i quilòmetre zero. Els compradors podran identificar aquests productes amb un distintiu i per cada compra es facilitarà una butlleta que caldrà omplir i dipositar a la bústia que es troba situada al mateix mercat. D'aquesta manera, al final de cada setmana, el mercat de Palafrugell sortejarà un lot amb diversos productes per a tots aquests que participin en aquesta campanya. Nosaltres seguim aquí al Supermatí de Ràdio Capital. De seguida parlarem de cinema amb l'Ignasi Arbat, per repassar, per conèixer quines són les principals estrenes d'aquesta setmana de l'àmbit cinematogràfic aquí a la nostra comarca, també a tot el país, i també saber una mica el que ens espera aquí al Baix Empordà. Abans fem una petita pausa i de seguida al cinema aquí al Supermatí.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Ara que fem 20 anys, ja podem dir que som una mica grans i podem fer allò que tant els hi agrada als avis. Explicar batalletes. Cada dissabte amb la Mar Coll, amb Marc Clapés i amb Miquel 40, el veterano de la casa, repassarem tot el que ha passat en aquests 20 anys de Ràdio Capital. Així que agafa sabatilles, manta i sofà i prepara't per repassar la nostra vida i miracles. 2001-2021, 20 anys de Ràdio Capital. Cada dissabte, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Cançons que, en escoltar-les, et posaves a cantar.
Oh, que la vida es pari fins que surti el sol. Oh, junts a la deriva. Oh, que la vida esclati com nosaltres dos.
Cançons que, quan sonen, et fan bellugar els peus.
Un ulls et canviarà el dia, una mirada, un somriure. És un instant, un moment, i ja ho veus tot diferent. I el cos et omple de vida, de cop torna l'alegria.
Cançons que quan les sents et porten molts records.
Mai no és massa tard per tornar a començar. Per sortir a buscar el teu tresor. Camins que ara s'esvaeixen. Camins que has de fer sol.
Ràdio Capital, les tenim totes.
pràcticament 3 quarts de 9 del matí. Anem a saludar l'Ignasi Arbat. Hola, Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs?
Molt bé, mira, avui quina sorpresa,
No t'ho esperaves, això, eh? No t'ho esperaves, això, ara.
Quasi que no, eh?
Feia temps ara que no coincidíem en dijous, però em fa molta il·lusió perquè el cinema és una cosa que m'apassiona, tot i que fa, no et diré... Bueno, diria anys, però no, mesos que no hi vaig al cinema, sí que està molt mal fet, però... No, i és que tampoc fan res que m'interessi, la veritat. És...
Sí,
tres quarts de nou. Senyals horaris de 3:15, sentim de
fons. En punt,
sí, sí.
Aquest és un problema que ha tingut molta gent, que no s'ha atrevit a anar una mica al cinema fins que la cosa s'està calmant i ja estan començant a arribar algunes estrenes importants que encara no, però
a
poc s'anima a anar.
Bueno, esperem-ho. Avui, de moment, escolta, comencem amb una que es diu Este cuerpo me siente de muerte. El títol,
correcte.
El títol no convida a anar al cinema a veure aquesta pel·lícula, però tenim un petit tràiler que a veure si ens convida a anar-la a veure, va.
Buenos días.
Buenos días.
Esa soy yo, Millie, una chica normal y corriente.
¿Qué?
Vestidazo, creo que lo vi en una tienda de saldos.
Vale, nunca he sido la más popular.
El baile es este fin de...
Y Booker fijo que irá.
Y los tíos siempre han pasado de mí. Seguro que si esto fuera una peli de miedo, yo sería de las primeras en morir. Y ahí viene el fricazo de la máscara. Como iba diciendo... Pero al final... Resulta...
¿Dónde estoy?
Que no me han matado.
Madre mía.
Veus que bé? Bueno, ¿qué? Aquesta pel·lícula...
Aquesta peli és collonuda.
En sèrio?
Així t'ho dic.
No, home,
sí,
no,
sí,
van ser, home, això sembla una patranya, això és bo.
És boníssima. Mira, aquesta va ser pel·lícula sorpresa en l'últim festival de Sitges. El títol, a veure, aquest títol li hem posat aquí, no sé ben bé per què, perquè es diu Freaky. És el títol original,
home,
que té la pel·lícula.
Quina diferència, no?
Sí. El que passa que aquí sabem que tenim uns senyors que no sabem qui són, que posen els títols que tenen molta imaginació.
Uf, el títol de la traducció castellana és lamentable. Este cuerpo me siente de muerte, és horrorós. En canvi, Friki, bueno, doncs jo hi aniria, potser, perquè com que a mi em diuen Friki, doncs escolta, potser hi aniria a veure-la, no? Però, clar...
Sí.
No sé.
Sí, ara t'explico una mica. El director és el Christopher Landon. Christopher Landon és el fill de Michael Landon. No sé si tu recordes
sona.
El mític Michael Landon,
sí,
actor de Bonanza.
M'he sentit a... Home, feia... Bonanza, que... i tant. Això ho he vist últimament a 8TV, aquestes sèries que tot ho recuperen, sí.
Sí, als 80 tenia aquella Autopista hacia el cielo, no te'n recordes, que feia un àngel?
Això ja em pilla.
Sí, sí. Doncs aquest senyor és el fill. I és director de cinema. I està fent pel·lícules de terror amb un punt de comèdia. N'ha fet un parell, les dues parts de Feliz Día de tu Muerte, que en aquest cas és una traducció literal de l'anglès, que són comèdies de terror molt, molt divertides que juguen una mica amb el gènere, no? Intenta donar-li la volta i en aquest cas, intenta repetir la jugada, però dintre del gènere slasher, no? És a dir, aquí, o sigui, què és el gènere slasher? Bàsicament, un assassí, normalment emmascarat, que intenta carregar-se noies joves i guapes que estan en el campus. I això ho agafa amb el concepte aquell de pel·lícules d'intercanvi de cossos. No sé si també recordes, molt típiques dels 80, no? Que un adult es posava en el cos d'un nen i el nen en un cos d'un adult, no? Una mica com Vic, també, sí. O una pel·lícula que es deia Viceversa, que també anava d'aquest rotllo. Doncs això passa exactament entre el que és l'assassí en sèrie d'aquesta pel·lícula i la seva víctima. Aleshores, hi ha aquest intercanvi de papers. O intercanvi de cervells, o dic-li com vulguis.
Sí. Bueno, mira.
Va passar l'estona
i desconnectar una mica de tot, bé, no?
Sí, la gràcia és que tens el Vince Vaughn, que és molt bo, que és un actoràs, que a més té una planta física brutal, que és l'assassí en sèrie, que clar, de cop i volta es veu dintre del cos d'una animadora.
Ah, mira.
I aleshores tens el Vince Vaughn durant gran part de la pel·lícula interpretant a una noia. I és un fart de riure. És molt i molt i molt bo.
S'ha de veure amb versió original, suposo. Que, bueno, les pel·lis sempre és millor amb versió original, però si la traducció és tan... El doblatge és tan dolenta com la traducció, déu-n'hi-do, no? Però suposo que amb versió original deu fer més gràcia encara, no?
Bueno, almenys el tràiler en castellà vist que és la veu habitual que sí. posa Vince Vaughn en el cinema, per tant, això podem estar tranquils, bueno. És un doblatge, vull dir que s'ha fet bé, però clar, aquí veure l'actor, a més, com posa veu de noia, com... Et quedaràs només amb els moviments, no?
Clar, 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 sí, però, sí,
posar-li
sí.
també com fa l'inflexió de veu, i bueno, hi ha un moment que és un far de riure, que no vull fer spoiler, eh?
No facis,
però,
no facis.
Però està, diguéssim, amb el xicot de la noia a dintre d'un cotxe, tots dos, sí. que no te perdo, és un dels grans moments de la pel·lícula.
Doncs ens l'apuntem, Friki, jo em quedo amb Friki, em quedo amb el nom de Friki, m'agrada més. Anem a una altra pel·lícula que es diu Oxígeno, a veure... Sí. Bonica. Es veu interessant aquest inici.
Je suis Milo.
Què diu?
Votre medical interface de
per favor. Què és això?
Je suis forcément malade.
Aucune maladie ou anormalité détectée.
Per què em posa la trailer en francès?
És que és francesa.
Ah, és francesa, però no s'ha doblat en castellà o en català?
Sí, 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 s'ha doblat. Està a Netflix.
Està a Netflix, aquesta és de Netflix, eh?
Va. Sí, és a Netflix.
Molt a favor dels trailers en francès. Per la nostra audiència que ens estic escoltant des de la Catalunya Nord, segur que...
Clar,
i tant, sí, sí. Bueno, què? Oxígeno.
T'explico. Mira, això es va estrenar ahir a Netflix i ja l'he vista, eh? La recomano, però bastant. A més, el director és l'Alexandre Aja, que és un director de pel·lícules també de terror i ha treballat, o sigui, ell va començar sobretot, bueno, és francès, va començar allà. El Detention, el 2003, va ser la pel·lícula que més va cridar l'atenció. Aleshores, ràpidament el van fitxar els americans. Ell ha fet el remake de Les Colines Tienen Ojos, Mirrors... Va fer Piranha 3D, Horns, etc. I l'última que va fer pel mercat americà era Crows, que aquí es va titular també amb aquests títols estranys que s'inventen, Infierno bajo el agua, no? Que era d'un navigator que s'anava menjant a la gent dintre d'una mena d'huracà que arribava a Florida.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, i vull dir que és un tio que ja en sap de gènere.
Sí, s'inventen unes pel·lícules, s'inventen unes coses que jo...
Bueno.
Que aquí, escolta, molt bé, m'agrada.
Sí, i aquesta, a veure, no explicaré massa perquè va fent canvis. O sigui, però bàsicament és, ja hem vist algunes pel·lícules així, com per exemple Variant, no? Una persona tancada en un espai molt reduït durant tota la pel·lícula i mantenint l'atenció del que està passant allà, no? Aleshores, sense desvetllar massa res, explicarem que hi ha una noia, una dona,
sí.
Sabem que ràpidament sabrem que és doctora, per tant aquí no estic fent gran spoiler, que està en una unitat d'aquestes criogèniques mèdiques. Criogèniques és una teoria on està Walt Disney, diuen, però que no hi està, no? És allò que estàs congelat allà, però si algun dia et desperta no passa alguna cosa. Doncs es troba atrapada allà sense records ni memòria de qui és. Aleshores intentarà esbrinar ràpidament quina és la seva identitat, què és, com és que està allà, i això anirà donant una mena de girs de guió, però tota l'estona tancada a dintre d'aquest espai reduït. I tota la pel·lícula passa allà, i al final intenta mantenir la conversa entre ella i la intel·ligència artificial, que és com un robot, no?, que és la unitat mèdica aquesta en el que està atrapada.
A mi em faria... A mi no m'agradaria gaire que em passés això, la veritat, això que explica aquest argument. Suposo que a tu tampoc, no? A tu tampoc, no? Imagina que comencis... Què? Sí?
Home, jo què sé, despertar-te d'aquí 300 anys a veure com està la cosa.
Ui, quin jo. I si m'imagina que hagués de recuperar-me tots els capítols que no he vist pel pendents. Mira que tens sèries aquí a mitges temporades que has de recuperar tot el pendent. Jo això ho penso de vegades i penso, ara, com ho recuperes, això?
No, clar.
Vull dir, clar, si et vols posar al dia d'una sèrie, 300 anys, vull dir, tens feina, no?
Te demanes ja vida sabàtica.
Això sí, això sí. Bueno, anem a una altra pel·lícula que es diu Love, Death, Robots, volum 2. A veure aquesta.
Sí.
A veure el tràiler.
Això és una sèrie. Ja.
Això és sèrie, això?
Sí.
Oh,
sí.
Aquests tràilers tan apassionants, tan radiofònics.
És que no estan pensats els tràilers per la ràdio.
No, no.
Hauria de fer tràilers per ràdio.
Sisplau, des d'aquí ho demanem.
I tant.
Don't you?
Molt bé, home, ets.
It's like a kind of door opens up out there.
Sí. I figure it. Te queda claríssim l'argument d'aquesta sèrie, escoltant aquests fragments de tràiler que s'agraeixen moltíssim. Ignasi, de què va això, va?
Mira, això, és el que, com ja has ben dit, és el volum 2, per tant, això vol dir que existeix un volum 1. És una sèrie de curs d'animació, també de ciència-ficció, la majoria d'ells, amb històries curtes, algunes amb to de comèdia, d'altres una mica més profundes. El creador és el Tim Miller, que aquest senyor havia treballat, per exemple, a les pel·lícules de Deadpool. Tenim el Jan Scalzi, que és un novel·lista de ciència-ficció, que també ha escrit alguns dels guions, i David Fincher, el gran David Fincher, que és productor d'aquest experiment.
Està tot arreu, el David Fincher. El que ha de fer és la nova de Mind Hunter, que està una mica parat, això, i que s'hi fiqui. Avui la tercera temporada, jo.
David Fincher té contracte per Netflix, està fent diferents coses. Una d'aquestes és aquesta sèrie, i Mind Hunter, doncs, una mica ell està barallant-se amb Netflix perquè li deixin fer la tercera.
Home, és que, clar, no ens poden deixar així.
Jo ho necessito.
Jo també ho necessito. Però bé, des d'aquí, David, si ens estàs escoltant, amic, ja ho saps.
Això són 8 episodis curtets que tindrà aquesta sèrie. Ja tenia una primera temporada d'uns 16 capítols, aquesta, doncs, té la meitat, i això són diferents historietes. Cada curt, doncs, dura uns 10 minuts aproximadament, i pots els anar veient saltats, o si un no t'agrada et canvies, passes al següent, etc.
Això està bé, això m'agrada.
És animació per adults, és a dir, no els poseu els nens.
Això també m'agrada, per adults.
Sí.
Això també distreu, això.
Hi ha una mica de tot, eh? Sí.
Va, i acabem amb Halston.
Exacte. I'm going to change the face of American fashion.
Tu diràs. Words like violence break the silence. Home, temazo. Come crashing in into my world. Bé, amb aquesta cançó de fons, què hem de dir?
Bé, això és una minissèrie, pinta molt bé. Ara, bueno, Netflix també estan fent minissèries aquestes que pinten pel·lícula, com la de Gambito de Dama, i aquesta jo diria que pot ser la nova, de referència de cara a Netflix, és aquest Halston.
Sí?
Sí, que és una sèrie del Ryan Murphy, que és aquest senyor que fa 1000 sèries.
M'agrada molt a mi, el Ryan Murphy. De fet, American Horror Story, soc un fidel seguidor d'American Horror, jo.
Sí, a més em sembla que va fer també la sèrie aquesta de Versace, crec que està a Netflix, i la de Hollywood, que també està a Netflix, vull dir, té contracte per Netflix i també ha fet un piló de coses. I aquesta és una... em sembla que són 7 capítols, és minissèrie, per tant comença i acaba, i està protagonitzada per l'Ewan McGregor, que interpreta el dissenyador de moda Roy Halston, que és un dissenyador de moda superfamós dintre de el Nova York dels anys 70, i una mica ens explica com es va convertir en aquest icona de la moda que va definir l'estil de vestir dels anys 70. Això, la cançó que estàvem escoltant, a l'estudio 54, que també el veurem aquí a la pel·lícula, o sigui, tota aquesta història, no? Tot aquest imperi de sexe, luxúria, fama, moda, etc., situat dintre aquest Nova York dels anys 70 i principis dels 80, perquè també veurem com en algun moment concret de la seva vida, doncs, es va fer una OPA hostil contra la seva empresa i va haver de lluitar per la seva marca, que és aquesta Halston.
Sí, doncs té bona pinta aquesta. Jo crec que me la miraré, perquè les coses que fa l'amic Ryan Murphy m'agrada bastant com ho fa, i per tant segurament m'ho miro.
Té un estil molt particular, i que, si us agrada,
que... Hollywood no em va agradar gaire, la veritat, vaig trobar massa, no em va agradar massa, però altres que fa, doncs, sí que són del meu agrat. Doncs escolta, Ignasi, ens queda un minut per acabar. Escolta, amb la tonteria aquí, amb els trailers aquests tan apassionants que hem posat, se'ns ha tirat el temps a sobre. T'agraeixo una setmana més que estiguis amb nosaltres aquí al Supermatí. Que tinguis un bon dijous i un bon cap de setmana.
Igualment, una forta abraçada.
Que vagi bé, adéu. Doncs nosaltres, escolta, que ja no hi ha temps de rei, ara temps de rei, ja. Un minut i les 9 del matí. De seguida, l'Àlex Mata amb la millor música del món. Abans, un últim apunt de la previsió meteorològica.
La nostra comarca, Baix Empordanesa, passarà avui del matí on possiblement la nuvolositat deixi alguna ullada de sol. A la tarda es farà més compacte i, sobretot cap al vespre, el temps es tornarà a preparar per algun ruixat. Aquesta dinàmica atmosfèrica es mantindrà per demà divendres igual i tornarà a ser un dia molt insegur i canviant. amb possibilitat d'algun fenomen convectiu a la tarda. El cap de setmana l'esperem dins el context de l'estabilitat i de l'augment de la temperatura diurna.
Gràcies, Barbilà. També agraïm al programa d'avui a l'Eugènia Güell, a l'Anna Salvador, a la Sandrine Musanet, en Jordi Gafes, en Sergi Villena, a, com diem, en Marc Vilà, i a tota la redacció de Ràdio Capital. Us deixem amb la millor música del món, amb l'Àlex Mata, des d'ara mateix, des de les 9 del matí i fins a la 1. Després s'hi posarà en Gonzalo Castañeda. Demà el Supermatí torna, evidentment, a partir de les 9 del matí. Que passis un feliç dijous. Adeu!